Bon dia a tothom, són les 7. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 d'abril del 2024. Va, que ha sortit el sol fa cosa d'un quart d'hora per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no s'ha de pondre fins poc abans de les 9 de la nit al Canà. De seguida, Martí Oliveres, que ens porta el temps d'un dia que torna a ser plujós, especialment avui a les comarques de Girona i de Barcelona. De fet, està plovent ja amb ganes cap a Osona, la Selva, el Gironès, el Pla de l'Estany, i s'ha d'anar animant al llarg del dia. Tot i que ja venim d'un dissabte molt plujós, especialment a les comarques de Lleida i de Tarragona. Va nevar, va ploure al Pirineu, es van acumular més de 100 litres a les capçaleres dels rius de tota aquesta zona. De moment, fins i tot en algun punt es pot, des que ha arrencat l'episodi, han caigut 175 litres per metre quadrat en forma de neu. Per tant, molt bon episodi de pluges, aleluia, ja tocava, que ahir van caure en determinades zones del país i avui en d'altres, tot esperant el gran episodi que en realitat és demà. Demà és quan ha de ploure més intensament. Un diumenge, en tot cas, de ressaca política després de la despesa emocional que va fer el PSOE ahir en tots els camps, milers de persones clamant al carrer a Ferraz perquè Pedro Sánchez es repensi la seva sortida de la política i la seva dimissió com a president d'Espanya. Va ser a la porta de la seu del PSOE mentre a l'interior s'hi celebrava un comitè federal on els barons socialistes van tancar files amb el seu líder, van exhibir emocionalitat absolutament visceral, llàgrimes incloses i una inèdita sortida al carrer per abraçar-se amb els militants. Imatges molt sorprenents, molt, en una deriva de la política espanyola que s'ha tenyit del dramatisme emocional que va tenir el procés també a Catalunya. En tot cas, queden 24 hores per saber què farà finalment Pedro Sánchez, que continua amb l'agenda cancel·lada, reclòs a Moncloa, amb la seva família, decidint si plega o si no ho fa. Tot això enmig d'una campanya electoral, la catalana, que segueix, també en parlarem, en un dia que també una de les imatges de la jornada és pel Barça femení, que ahir va aconseguir remuntar al Chelsea i es garanteix la seva presència a la final de la Champions el dia 25 de maig a Bilbao. En parlarem de tot en un dia que farem, com sempre, Besar de les Sorpreses, Embalat, Zanon i Llucia Ramis. Conversarem, entre d'altres, amb dos actors de la Societat de la Nieve del Bayona que han decidit instal·lar-se a Catalunya i que estan aprenent el català, un argentí i una uruguaiana. Tot això i molt més des d'ara fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a aquesta hora del matí, temps d'actualitzar tot, la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps, Aurora Rodríguez, Nil Sant Martí, Pau Bonastre, Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
D'aquesta nit i matinada, ara de seguida parlarem, evidentment, de la política, que ho marca tot, però primer cop d'ull al temps, perquè les pluges tornen a animar-se a aquesta hora, després que durant la nit han estat bastant més anecdòtiques, Martí.
Sí, comencem aquest diumenge, per tant, amb aquests ruixats que van intensificant-se allà on pràcticament no va ploure ahir, a les comarques de Girona i Barcelona, ara mateix al voltant del Montseny, entre Osona, el Vallès Oriental, la Selva, però també a la mateixa ciutat de Girona, el Pla de l'Estany, a l'Empordà, són xàfecs que es van desplaçant cap al nord, entren des del mar, per tant, abarcaran comarques de Barcelona i Girona, sobretot, i avui menys risc de pluja, menys opcions a Lleida i Tarragona. Ahir, déu-n'hi-do, com va ploure el Pirineu. Pirineu de Lleida en forma de neu per sobre dels 1.800-2.000 metres, una nevada molt important que ha acumulat gairebé 2 metres de neu en 24 hores a la zona del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Des de que va començar aquest episodi, 175 litres en forma de neu es pot a la cota de 2.500, però també una ploguda, una nevada molt important a la Vall Fosca, a la zona de la capçalera del riu Flamisell, al Pallars Jussà, també a la Vall d'Asso, a les Valls d'Àneu s'acumulen prop de 90 litres per metre quadrat. Avui, insistim, el torn és per les comarques de Girona, Catalunya Central, Barcelona, esperant el plat fort, que serà demà. Demà serà un dia de pluja, bots i barrals en moltes comarques i, amb insistència, podem tenir alguns aiguats, alguna tempesta forta, ho haurem de seguir. És dilluns, arrencarà la setmana amb mobilitat i avui a la tarda aquesta pluja pot arribar a qualsevol punt i ser més intensa, per tant, coincidirà també amb l'operació tornada.
Ja està començant a ploure, per tant, en comarques especialment gironines de l'interior i que s'anirà ampliant al llarg de tot el dia a comarques de Girona i de Barcelona, esperant, com diu el Martí Oliveres, la gran pluja que és demà al conjunt del país. Gràcies, Martí.
Fins ara.
Mentrestant, últimes 24 hores abans de conèixer la decisió de Pedro Sánchez sobre el seu futur, amb el PSOE en paràlisi pel que pugui passar. Hores d'ara, ningú al partit les té totes que el president espanyol continuï. Això tot i la gran mostra de suport que va rebre ahir tant dels dirigents socialistes com de milers de persones. Hi posava veu la vicepresidenta María Jesús Montero.
Presidente, quédate. Pedro, quédate. Estamos contigo.
Els socialistes, però, no s'atreveixen a avançar escenaris. Ahir, molts dels dirigents que van participar del Comitè Federal mostraven la preocupació amb cares llargues i fins i tot amb llàgrimes. Aquest va ser el cas del ministre Óscar Puente, que, de fet, expressava així la incertesa.
És un dia important. Espero que sirva.
Espero que sirva, deia. És el mateix desig que expressaven d'altres col·laboradors propers de Sánchez, deixant entreveure que, efectivament, la balança està més del cantó de plegar que no pas del de continuar. Tot això mentre al carrer 12.000 persones, segons la delegació del govern espanyol, es manifestava per demanar-li que es quedi.
Sí, tot i la pluja, va ser una mostra de suport massiu amb una sintonia principal. Cançó Quédate de Quevedo. Tot i l'ambient festiu entre els militants i simpatitzants concentrats a Ferraz, també hi havia moltes cares de preocupació i fins i tot algunes llàgrimes. El moment màxim de catarsi es va viure cap a mig matí, quan els dirigents socialistes van sortir de la seu per saludar durant una bona estona els manifestants de les primeres files. Avui, per tant, última jornada de reflexió al PSOE. Les mostres de suport cap a Sánchez, però, continuaran amb una manifestació a la tarda a Madrid a favor de la democràcia. Al migdia, el sector de la cultura en fa una altra per reclamar la legitimitat del govern progressista, i a València també hi haurà una concentració liderada per la ministra Diana Morán.
L'endemà d'aquest suport massiu a Ferraz, Pedro Sánchez, que avui, si llegeix la premsa, es trobarà també una ampliació d'aquest suport a través d'articles signats per destacades figures del socialisme dels últims anys. Víctor Vives.
Sí, en un article conjunt al periòdico, els expresidents autonòmics José Montilla, Ximo Puig i Guillermo Fernández Vara escriuen: tant de bo que Sánchez decideixi continuar allà on la sobirania espanyola ha decidit que sigui. Són hores decisives no només pel president ni tan sols pel govern. Ho són per la nostra convivència i per la fortalesa de la democràcia espanyola. El País, Meritxell Batet, l'expresidenta del Congrés, que en el seu moment va plegar de la política activa, diu: no em correspon demanar a Sánchez i als seus una fortalesa que no vaig poder reclamar per mi. Però es fa la reflexió que convertir el debat polític en una imputació constant i falsa d'il·legalitats que s'estén a la vida personal i familiar dels polítics no només els fa mal a ells, sinó a tothom. I més enllà d'això, dos apunts interessants a La Vanguardia. Segons Lola García, aquests dies d'incertesa s'ha format un senedrí de col·laboradors pròxims a Sánchez, entre els quals Montero, Bolaños, Puente, Alegría, Óscar López i Santos Cerdán. Miren de crear l'entorn perquè el president, però sobretot la seva dona, Begoña Gómez, decideixin que val la pena continuar. I Jordi Juan està convençut, diu, que Sánchez plegarà perquè no pot continuar com si res. En aquest cas, argumenta, l'exhibició de força que ha fet el PSOE al Comitè Federal seria un bumerang contra el partit.
La possible divisió de Sánchez, que continua marcant també un dia més la campanya per les eleccions catalanes del 12 de maig, primer cap de setmana de campanya, el PSC, que fa servir els megàfons d'aquesta campanya, d'aquesta contesa electoral, per demanar també Pedro Sánchez que es quedi a la Moncloa. I ho feien des de Catalunya l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, que deia que aquestes manifestacions de suport al president espanyol són en defensa de la democràcia.
Queremos que la política democrática en España se parezca a como son la inmensa mayoría de los españoles, respetuosos, educados y tolerantes y no usan la ira, ni la injuria, ni el acoso, ni el intento de destrucción personal deshumanizando.
Ara bé, el PP no afluixa gens ni mica i assenyala al president espanyol la porta de sortida. Atenció al que li va dir Alberto Núñez Feijóo des de les Terres de l'Ebre, el president dels populars, comparant Pedro Sánchez amb Franco.
Si alguien puede insultar y denostar a los jueces, se acabó la democracia. Si alguien puede perseguir a los periodistas por informar, se acabó la democracia. Y estamos, pues, ante un tic autoritario que desde Franco nunca lo habíamos visto. Jamás.
Mentrestant, Carles Puigdemont, que aprofita tot aquest serial al voltant de Sánchez per apujar cada dia una mica més al to contra el PSC. El candidat de Junts retreu Salvador Illa que prioritzi el PSOE per davant de fer campanya i ahir anés a Madrid a rebre, diu, instruccions.
El candidat socialista a la presidència de la Generalitat, que ha preferit anar al Consell Federal del PSOE, a recollir les instruccions que no pas explicar als catalans la seva proposta per Catalunya. Això no va del futur del PSOE. Què s'han cregut?
I els comuns comencen a virar el discurs, ara carreguen també contra Sánchez per haver tolerat en el passat atacs personals cap a l'esquerra, ho deia així Ada Colau.
Que potser aprenguéssim alguna cosa, no? I que aprenguéssim a cuidar les aliades, perquè soles no podem, així que cuidem-nos entre les aliades, denunciem mútuament el lawfare quan li passa a l'altre, també.
I Vox demanava a Pedro Sánchez que vagi més enllà d'una dimissió i faci plegar tot el govern, Ignacio Garriga.
Está claro que la mejor opción, y nosotros lo hemos denunciado desde hace mucho tiempo, es que Pedro Sánchez y el gobierno socialista abandone Moncloa, porque son y se han convertido en el mayor enemigo de la prosperidad de los españoles.
Tot plegat mentre avui Esquerra trasllada la campanya a Ginebra, faran aquest matí l'únic míting presencial on hi participaran Marta Rovira i Rubén Wagensberg, Pere Aragonès i Oriol Junqueras es desplaçaran també fins a Suïssa per donar-los suport i també per treure pit dels indults primer i ara també de l'amnistia.
Ben properament tindrem aquests presos polítics i totes les persones perseguides amb totes les llibertats gràcies a una llei d'amnistia que sense la feina feta pels indults, la feina feta per derogar la sedició, avui no seria una realitat.
Mentrestant, la CUP, que no li compra el discurs Esquerra sobre la negociació, diuen que passar per Madrid és contraproduent, és Laia Estrada.
Aquelles que ens diuen que l'única manera de guanyar, d'aconseguir drets nacionals, és que ens els donin des de Madrid, acaben formant part dels obstacles cap a la independència.
4 minuts i serà un quart de 8 del matí. L'independentisme, que en tot cas, mentre es van publicant enquestes, sembla que ho té realment difícil per sumar majoria absoluta després de les eleccions, i en cas de fer-ho, podria haver de necessitar l'entrada del partit d'extrema dreta Aliança Catalana. Almenys així ho pronostica l'enquesta que publica avui el diari Ara. El PSC guanyaria les eleccions segons aquesta enquesta, 34-39 diputats, avantatge no gaire gran, cada cop més retallat respecte a Junts. Els de Carles Puigdemont repetirien resultats de les últimes eleccions, entre 31 i 34 diputats, però avançarien Esquerra, que recularia i es mouria entre 23 i 28.
Després dels tres grans partits se situaria el PP, que passaria dels 3 diputats a una forquilla entre 11 i 14, i Vox es mantindria entre els 10 o 12. Darrere hi hauria la CUP i els comuns amb entre 6 i 8 diputats, i tancaria l'hemicicle Aliança Catalana, que segons l'enquesta de l'Ara, irrompria el Parlament amb un mínim de 2 i un màxim de 6 diputats. Amb aquests números, l'independentisme només sumaria incloent Aliança a l'equació, cosa que ja han descartat la resta. Les úniques sumes clares serien un tripartit d'esquerres o un acord entre el PSC i Junts. El sondeig també apunta que Ciutadans desapareixeria del Parlament.
I mentrestant, deixant la davant de la qüestió política, pel que fa al Pròxim Orient, Hamas pressiona en les negociacions per un alto el foc amb un nou vídeo d'hostatges d'Israel. Hi apareixen dos homes, 47 i 64 anys, respectivament, segrestats des del dia 7 d'octubre.
A les imatges tots dos expliquen que estan vivint una situació difícil i demanen a les seves famílies que pressionin el govern israelià perquè arribin a un acord amb Hamas i els alliberin. El vídeo arriba en plenes converses entre els dos bàndols per mirar d'aconseguir un alto el foc. Hamas està estudiant l'última proposta que ha fet Israel, que avisa que si no l'accepten, tenen l'ofensiva sobre Rafah a punt per començar en qualsevol moment.
Bitec, el teu partner tecnològic, t'ofereix els esports.
Precisament sobre els esports, la imatge del dia és la remuntada del Barça a Stamford Bridge contra el Chelsea i, per tant, du les jugadores del femení a la final de la Champions el dia 25 de maig a Bilbao. Jugaran la cinquena final, la quarta consecutiva.
Sí, victòria 0-2 d'un Barça que va sortir al camp amb les idees clares. Amb un millor partit que a l'anada va poder capgirar el gol d'avantatge aconseguit pel Chelsea. Van marcar Aitana, l'MVP del partit, a la primera part, i Rolfo de penal quan restava un quart d'hora pel final. El Barça buscarà revalidar el títol en el que es preveu un dels desplaçaments més massius de la història del club. Avui se sabrà el rival, o PSG o Olímpic de Lió. A la Lliga Masculina de Futbol, el Girona podria ser matemàticament equip de Champions divendres vinent. Els de Mitchell van guanyar 0-2 al camp de Les Palmes i es veuen beneficiats també per la derrota de l'Atlètic Club al camp de l'Atlètic de Madrid. Aquest últim partit, per cert, es va haver d'aturar uns instants per uns insults racistes a Nico Williams. A segona, empat de l'Espanyol 2-2 a Elx, que continua desaprofitant opcions per situar-se en zona d'ascens directe. I fora del futbol, aquest migdia tenim cursa de MotoGP a Jerez amb Marc Márquez sortint des de la pole.
Millora la productivitat, la col·laboració i el dia a dia del teu negoci amb Ditec. A Ditec t'oferim solucions a mida per als teus projectes audiovisuals. Disseny, enginyeria, producció, manteniment. Transforma el teu espai amb l'última tecnologia audiovisual. Descobreix-ho a Ditec.es i al carrer Sicília 368 de Barcelona. Ditec, el teu partner tecnològic de confiança.
Hem arribat a 7:45 del matí.
La Torre Eiffel, el Colosseu, el Big Ben, la Capella Sixtina. És que gaudir de tantes coses per veure és el que té un circuit per Europa. I encara més, si t'emportes fins a un 25% de descompte reservant abans del 15 de maig. Contracta-ho ara a Nautalia Viatges.
Ah, i la Fontana de Trevi.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser...
69.404, 69404, de la sèrie 41041.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Abril de 2009. Avui és un dia per la història de la radiodifusió catalana. Per primer cop en la seva història, aquesta ràdio és líder a Catalunya.
Abril de 2015.
Gràcies a tots aquells que heu fet possible un cop més que aquest programa sigui líder en la seva franja horària.
Per molts anys a tothom, i el senyor dels MG.
Abril de 2022.
Agrair la fidelitat de tants anys d'aquests oients i intentar mantenir un model d'una ràdio divertida.
Abril de 2024.
Pel dret i pel revés, per davant i per darrere, amb micròfons més forts, amb micròfons més alts, el domini de RAC1 continua sent indiscutible.
Sempre hi som. Sempre hi sou. Gràcies per fer-nos líders una vegada més. RAC1. Tots som 1.
RAC1. També tenim aquí en Ràfols, el Ferran Ràfols, el Xotis, que ha ballat l'alcalde de Madrid, José Luis de Almeida.
Els mascles d'Otan, allà els tios, ara us encanten les pel·lícules llargues.
Osborn, com es diu aquesta, la cosa nuclear? No, Osborn no.
Oppenheimer.
Però la Maria Soto... A veure un moment, si ens entenem, perdona. La Maria García Soto.
Rodríguez.
Mamífera, què he dit?
Florentín García.
Tu, Abraham, per exemple, a la millor hospital que...
Has dit Abraham, no, Miquel, Miquel.
Et dius Miquel segur, eh?
Sí, però Adam.
Adam.
Te cognom.
No passa. Quina ràbia. El Cunti Pere?
Vostè primer, amb Marc Giró. Un programa que diu les coses pel seu nom. De dilluns a divendres, a la una del migdia, a RAC1. Tots som 1.
RAC1.
Xesco Espar, expert en alt rendiment i conferenciant.
Perquè un equip funcioni, ha d'haver l'entrenador, que està clar que és el líder principal, ha d'haver almenys un líder al camp i un líder a dalt. I els tres han d'estar alineats. I en el camp n'hi ha d'haver més d'un de líders. El gran Barça tenia un líder físic, que l'equip dubtava, sortia el Puyol, quatre crits i tothom es posava. Un líder físic. Un líder mental, d'intel·ligència, el Xavi. I un líder de rendiment, que era el Messi. I el lideratge... molts cops és el que diem cinètic o rotatiu. Hi ha moments que ha de sortir el líder que toqui.
Versió RAC1. Cada tarda de 3 a 8 amb Toni Clapés.
RAC1. Tots som 1.
Ràdio Memòria.
Vinga, temps de viatjar en el temps, precisament per descobrir un altre dels documents sonors històrics que ens porta al Ràdio Memòria, l'Edu de Batlle. Què tal, Edu, bon dia?
Hola, bon dia, Xavi.
Gairebé un segle de ràdio a Catalunya. Avui què?
Gairebé un quart de segle de RAC1.
Ahà, sí, senyor.
Que comprarem l'any que ve.
Sí, senyor.
He portat avui un programa fundacional de RAC1. El primer programa de tardes de RAC1.
Espera, és el de... És el de la Nina?
És el de la Nina! Aquí el tens. Mira...
Hola, sóc la Nina. Vull convidar-vos a escoltar el Diari d'Anna, un programa que fem a RAC1. El fem de dilluns a divendres i de 4 a 7 de la tarda. Us convidem a passar una bona estona de ràdio des de la senzillesa, des del bon humor i el màxim d'interès per les coses petites de la vida. Perquè al Diari d'Anna pensem que al pot petit hi ha la bona confitura. Us hi esperem de dilluns a divendres i de 4 a 7 de la tarda.
El Diari d'Anna, amb Nina.
Brutal, eh?
Brutal. Era la promo, la promo del primer del programa del Diari d'Anna, el primer programa de tardes,
sí,
de
sí.
RAC1.
De fet, gràcies al Diari d'Anna hi havia un piano a l'estudi de RAC1.
Que és el mateix, encara?
No, crec que l'han canviat. Després de 25 anys ja tocava, em sembla.
El piano d'Anna.
Gràcies, Edu. Fins ara.
Tots Sants.
Blai Morell, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Ja sabeu que cada dissabte i cada diumenge és Tots Sants al Via Lliure i això vol dir que felicitem el sant del dia i felicitem també de gent diversa que té noms, potser en ascens o potser no, que no són el santoral. Avui és diumenge, dia 28 d'abril. A qui toca felicitar, Blai?
Doncs els prudencis i prudències de Catalunya, procedent d'una família noble ruano-visigòtica, Sant Prudenci és el sant patró d'Àraba. L'origen etimològic del nom prové del llatí prudens, que significa aquell que té el sentit de preveure.
Mm-hmm. Prudencis, per tant, avui és el seu sant. Mm-hmm. Qui n'hi ha gaires o...
Bueno,
no.
De prudencis, poquets, Xavi.
Val.
També és veritat que també hi ha més prudencis que dracs, que en parlàvem mai. De prudencis n'hi ha 38, tots ells nascuts abans de 1970. Cal sumar-li també els 274 prudencios, la forma castellana, encara que aquí en trobem fins l'any 2000. I pel que fa al femení prudència, en tenim 224, nascudes totes elles abans del 1980. Des de llavors, cap ni una.
Desaparegut des de fa ja més de 40 anys. Va, i ara un nom que no sigui el santoral i que avui volem felicitar.
Doncs vinga, aquest any se celebra el 90è aniversari del naixement d'un dels personatges més emblemàtics de la factoria Disney, que tothom recordarà vestit de mariner, l'Ànec Donald.
Sí, l'Ànec
Doncs Donald. És per això que hem triat aquest nom, Donald.
Donald.
Sí, un nom d'origen escocès, que és una variant del nom Domhnall, que significa el que governa el món.
El que governa el món.
Ah, això mateix.
Però, bueno, és un nom, com deies, escocès, deu ser molt com Escòcia, però aquí, vaja, cap ni un.
Arrelament té poc, Xavi, no massa. N'hi han 24 repartits per Catalunya, 19 d'ells concentrats a l'àrea de Barcelona, i suposem que molts d'ells deuen tenir origen escocès, encara que no em diguis que no seria maco que algú hagués rebut el nom del personatge d'animació.
Sí. Donald i Pluto.
I Pluto, i Goofy.
Sí, sí. Bé, doncs des d'aquí felicitats a tots els prudencis, els prudencios, les prudències, que avui celebren el seu sari, evidentment els Donalds també, els pocs que hi hagi repartits pel país. Gràcies, Blai.
A tu, Xavi.
Vinga, moment de treure el cap per TikTok amb la nostra corresponsal Sandra Sotillo. Hola, Sotillo, bon dia.
Bon dia.
De què s'està parlant aquests dies a TikTok?
Doncs avui, si em deixeu, parlarem del que s'està parlant a TikTok, que és de Taylor Swift.
Hombre.
So I leap from the gallows and I levitate down your street. Crash the party like a record scratch as I scream. Tots hauríem de tenir molta por a la Taylor Swift perquè està dominant el debat que hi ha a TikTok també. Un debat, però, que va sobre si el nou àlbum que trec és bo o no. Mm. I per una banda tens els Swifties, que estan encantadíssims.
Home, com no dir-ho.
Estem encantadíssims amb les 31 cançons noves. I per l'altra, doncs tots els usuaris que critiquen que el disc nou de la Taylor és massa llarg, que les lletres no són tan bones com s'ha dit. I sobretot la crítica més gran és que sona igual que altres cançons que ja ha fet la Taylor. Però el que està clar, crítica a part, és que el nou disc ho està petant. A TikTok, per exemple, un dels sons més virals és la cançó Down Bad. For a moment I was now I'm down back crying at the gym. O aquest de My Boy Only Breaks His Favorite Toys. O evidentment, la cançó que ara mateix és la més escoltada a Spotify de tot el món, Fortnite amb Post Malone. And for a fortnight there we were forever wanting to you sometimes ask about
Els Swifties sou gairebé tan pesats com els fans de Bruce Springsteen, de
no,
veritat,
això li està passant factura a la Taylor. Hi ha una onada de crítica, també, i l'entenc, perquè hi ha massa.
Hi ha prou. Bueno, en tot cas, està dominant, continua dominant el panorama musical a Spotify, fora de Spotify, a TikTok i fora de TikTok. Gràcies, Sotillo.
Fins ara.
Mireia Garolera, bon dia.
Bon dia, Xavi.
Avui és diumenge 28 d'abril. Va, fem una reculada musical. Fins aquí, 28 d'abril.
Doncs mira, avui reculem 60 anys fins al 28 d'abril de 1964.
Home, superèxit d'Elvis Presley.
Total,
viva
sí,
Las Vegas.
Sí, viva Las Vegas, un tema que va triomfar molt en el seu moment i que amb els anys ha quedat com un dels clàssics d'Elvis Presley. Formava part de la banda sonora de la pel·lícula que es deia igual i que també protagonitzava el mateix Presley. And I am just a devil with no despair, so viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a new steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed discretion. All those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva!
A Barcelona, com a casa, som ben diferents però sabem fer equip. Mantenim net el carrer i reciclem. Cuidem l'espai que compartim. Perquè Barcelona... Hola! També és casa nostra.
Més de 9.000 professionals i tu fem equip per Barcelona. Pla Endreça, Ajuntament de Barcelona.
Transforma les teves nits amb Emma, el matalàs més premiat d'Europa.
Com a distribuïdor oficial, Grupo Todoplano t'ofereix en exclusiva l'experiència Emma. Visita'ns a qualsevol de les nostres 17 botigues a Barcelona, Sant Adrià, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa i deixa't endur pel descans que et mereixes.
Grupo Todoplano, les millors marques en descans al millor preu.
Connecta't a la cursa al Corte Inglés. El dia 5 de maig a les 9 del matí, tots a córrer.
I molt més, perquè tot el que compris en articles de running al Corte Inglés d'Avinguda Diagonal i de Plaça Catalunya té un 30% de bonificació per canviar en properes compres en esports.
Només fins al 4 de maig. Consulta les condicions de la promoció.
Recorda-ho, el dia 5 de maig a les 9 del matí, connecta't a la cursa al Corte Inglés.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu primer concert a Barcelona, actuarà el 30 d'abril al Palau Sant Jordi. No et perdis aquesta última oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Últimes entrades a andreabocelli.com.
Litz Alfonso Dance Cuba, la companyia internacional de dansa més popular de Cuba, arriba al Teatre Apolo després d'arrasar en més de 16 països.
Amb música en directe i 25 artistes en escena, gaudiràs d'un espectacle únic amb tota l'energia de l'autèntic sabor cubà.
Cuba vibra, del 7 al 26 de maig al Teatre Apolo.
Entrades a la venda a teatreapolo.com.
RAC 1. Aquest diumenge a les 4, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig.
A 4:45, Esparun i Girona Jairis de la Lliga Femenina de Bàsquet. A 5:00, Baxi Manresa València de la Lliga ACB. A 9:00, el Derbi Betis Sevilla de la Lliga Masculina de Futbol. A més, la ressaca del Gran Premi d'Espanya de Motociclisme i la Champions Femenina d'Hockey Patins. I per rematar-ho, tu diràs fins a 1:00 amb Aleix Pariser. Aquest diumenge, Superesports de RAC1 amb Xavi Puig. Superesports de RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
RAC1. Tots som u.
I arribats a aquesta hora del matí, aquella hora que és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per aquells que, en fi, que tot just estan tornant cap a casa i que després d'una nit llarga ja tenen la necessitat i la voluntat de fer descansar el seu cos al matalàs, doncs és intempestiva per ells i plàcida per als que tot just estiguin despertant i que obrin ara un ull i també el llum, i pensin, mira, tenim tot el diumenge encara per endavant i per construir. I és aquest moment, aquest interregne, aquest xoc de civilitzacions que ens agrada dir, que ens desplacem a un raconet molt especial de la geografia mai revelada del nostre país. És un carreró empedrat dels pocs que queden a Catalunya, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions que amaguen al seu interior, en el seu ventre, una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre ens espera l'Albert Beorlegui. Com estàs, Albert? Bon dia.
Bon dia, Xavi Bundó. Com estàs?
Estupendo.
Com
a tots? Bé? Estupendo. Sí.
Bueno, ja sé que ja fa com una era geològica, perquè això va sortir el dimecres a primera hora del matí, eh? Sí. I en termes periodístics, 24
dijous
hores.
Dijous va ser.
Dijous, ah, sí, perdó,
CGM,
dijous, sí, sí, sí. Dijous, sí, sí, sí. Mm-hmm. Clar, dijous, divendres, dissabte, sí. Això ja han passat 3 dies. Sí. 72 hores, que
ja
és com
sap.
Tot el cretàcic, per entendre'ns, eh?
Exacte.
Però escolta, jo em vull congratular una vegada més dels excel·lents resultats, no només del Via Lliure, sinó també, evidentment, d'aquesta casa, que ens fa tots una mica més feliços i, en el fons, una mica més còmplices, no?, de mm-hmm. participar en aquest projecte, en aquest èxit comú.
T'ho agraeixo. I, evidentment, també felicitats per la part que toca, que és molta,
sí,
en, aquest,
sí.
En aquest nostre basar de cada diumenge.
Clar que sí.
Aquest és el darrer del mes de...
Correcte, sí, 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 sí.
Un cop passat Sant Jordi, que espero que anés perfectament.
Esplèndid.
Va ploure per Sabadell o no?
Sí, però poc.
Xim-xim.
Però xim-xim. Lo bèstia va venir el dia abans, la pedregada va ser el dia abans, no, em sembla? Sí, la pedregada,
sí.
Que va ser una pedregada, aquelles que ens va deixar tots, que els nanos...
Tots els carrers
blancs, sí,
no?
Sí, sí.
Van sortir les
però,
notícies.
Però no, el dia de Sant Jordi molt bé. I mira, la setmana passada que vaig fer referència al meu llibreter de capçalera, per exemple, sí. a l'Esteve aquesta setmana m'ha enviat un missatge dient, escolta, he tingut un punt de popularitat que no sé... La gent em deia,
no ets
el llibreter de capçalera i no sé de què anava. Fins que m'ho van explicar i, evidentment, llavors va escoltar la secció. Vull dir que...
Doncs des d'aquí, tot el carinyo a l'Esteve, el llibreter de la llibreria...
La Llar del Llibre.
De la Llar del Llibre de Sabadell.
Clar que sí.
Bé, anem a llegir cartes.
Sí,
mira. Que espero que ja estiguem saltant fins al 2024. No, encara no?
Bueno. Estem el 18 de desembre.
Bueno.
18.
No acabarem mai, de veritat.
Sempre. Mira, a les dues cartes...
Però quan comencen les de Nadal, que ja...
No, és que clar, es van barrejar les del novembre amb les del desembre. Jo confio... que ben aviat... Clar, és que,
així
que...
la gent no enviarà cartes, no, si es pensa que no les llegim mai.
Aquesta setmana han arribat tres,
ja,
vull dir que...
Bueno.
Va, mira, primera carta. És una postal. Ens arriba des de Clusters, des de Zurich, des de Suïssa. Estimats Albert i Xavi, fa 10 anys que vaig marxar de casa i pràcticament d'un dia per l'altre vaig passar del català a només sentir i parlar anglès, francès i alemany.
Al però principi només. Va ser dur. Són tres llengües diferents.
Home, sí, vull dir que en el català no, per entendre'ns, vull dir que...
Déu-n'hi-do.
Al principi va ser dur i em vaig enyorar a força del país i la llengua, però la ràdio em va ajudar molt, en especial llevar-me els diumenges amb el Basar de les Sorpreses, que des de llavors ençà ha passat a ser part de la rutina cada diumenge. Un petit plaer per començar el dia. Moltes gràcies i felicitats pel programa. Salut i bones festes. L'Arnau des de Suïssa, des d'aquesta bonica població que es diu Clusters.
Que bé. Ser, no? Bueno, una població ben blanca, almenys sí. En la imatge que ens envia, en un entorn de muntanyes.
Uh-huh.
Estupendo. Doncs sempre ens fa il·lusió, perquè hem de dir que és cert, i això ens n'hem adonat amb el pas dels anys, que els oients que ens escolten a la distància
sí.
Tenen una mena de sentiment i de carinyo molt especial, molt particular, que és el de la... precisament la distància respecte a la seva terra, i en el qual la ràdio hi juga un paper fonamental. I des d'aquí, doncs, agraïm que també el nexe, un dels nexes d'unió d'aquests catalans a l'estranger, sigui també el Via Lliure i el Bazar de les Sorpreses.
Molt bé, doncs, per tant, l'Arnau, des d'aquesta remota regió, bueno, tampoc no és tan remota, però vaja, és de Suïssa, això, vull dir que no estem al costat. La que sí que ens l'envia, diguem-ne, relativament a prop, és des de Manlleu, un oient que es diu Montserrat Grabulosa, i ens amb un sobre una mica gruixut, ja veurem a veure què és...
Vols dir que hi ha alguna cosa dintre, especial?
A veure. És un sobre convencional,
sí, és veritat que és gruixut.
Sí, però mira, de dins extraiem, doncs mira, un altre sobre, mira, Goita, un sobre d'un color...
Groguenc.
D'aquests, no? Groguenc, d'aquest... Ara en diuen destinar, o sigui, definir colors amb tocs de fruita, no? Un color verd poma,
Sí, un verd poma, exacte.
Una poma no massa madureta, per entendre'ns,
Sí.
I de dins extraiem... Ostres, però és un sobre d'aquells que són superporosos, que no sé com haurà tingut la nostra ullet, mira, i de dins extraiem, doncs mira, aquí una carta manuscrita.
És un paper molt especial,
Sí.
De tacte gairebé, et diria, gairebé de teixit,
sí.
Una mica.
I atenció...
Ah, hi ha alguna cosa dintre.
Dues claus.
Oh, quines claus més precioses.
Dues claus que semblen sortides de Harry Potter, per entendre'ns,
Oh.
Vull dir que... Sí.
A molt boniques.
A veure què ens diu aquesta oient. Benvolgut Xavi Albert, Manlleu, 3 de desembre del 2023. Fa temps que tenia en ment d'enviar-vos una carta, i avui, que fa un dia fredot, que estic pioca, refredada, m'ha vingut de gust de transcriure l'esborrany que tenia mentre escolto el Bazar amb la B baixa de Vident, deliciós com sempre. Tenia ganes de dir-vos i fer-vos saber el plaer que em produeix cada diumenge al Bazar, només comparable a les tertúlies d'en Foix, Senuí i Portavella d'en Basses de fa uns quants anys, o al programa Postres de Músic de l'historiador Josep Maria Soler i Sabater. Amb les recreacions al Bazar aconseguiu traslladar-me virtualment arreu del món per aprendre coses. Em feu passar fred i calor. He sentit el vent refregar-me a la cara. La humitat de la pluja m'ha arribat als ossos. La flaire de les flors i la imatge del jardí, del castell. I por, sorpresa, suspens, històries d'estones divertides, estones emotives, hi ha de tot, i sempre em desperteu curiositats. M'he decidit escriure avui perquè no se m'encavalqui amb l'escriptura de la vintena de felicitacions que encara aquest any faré per Nadal, sobretot per la gent gran de la família i amigues que no tinc a prop. I a les felicitacions, igual com en aquesta carta, vull recordar a qui aprecio, a la importància de dir-ho i demostrar-ho. A vegades se'ns oblida dir més sovint a la gent que estimem com en són d'importants per nosaltres i agrair-los el seu acompanyament al camí de la vida. I és per això que, quan vaig fer 50 anys, vaig voler fer un obsequi per agrair l'acompanyament a famílies i amics. El 26 de desembre de 2023 ja en faré 52 i he tardat temps a anar repartint les claus de la felicitat. Aquestes dues claus que teniu a sobre són les dues darreres claus que repartiré. Són els únics que no conec personalment, però m'heu fet tan feliç i m'heu fet passar tantes bones estones al llarg d'aquests anys que us les mereixeu. Moltes gràcies per ser-hi sempre. Doncs,
és una preciositat de carta, estèticament, a nivell de missatge, i després el regal que ens ha fet, que és una petita bosseta de teixit de fil groguenc semitransparent, que amaga a l'interior una clau d'aquestes petitones, però com deies, de forma exòtica, gairebé de Harry Potter, no? I que va acompanyada d'una nota, al costat d'una mena d'etiqueta de cartró preciós, que diu: la clau de la felicitat és trobar bona companyia perquè el camí de la vida se't faci més planer i agradable. Gràcies per compartir trajecte virtual amb mi, Xavi, i en el teu diu Albert,
efectivament.
I per molts anys.
Molt bé.
És un detall preciós de la Montserrat que ens arriba des d'Osona, des de Manlleu, i que ens omple de gust, perquè que siguem els receptors de les dues darreres claus de la felicitat que envia per celebrar el seu mig segle de vida, la veritat és que ens fa orgullosos.
I dos postscriptums. Postscriptum primer: la clau és també un obridor d'ampolles. O pot ser una clau. Està bé,
boníssim.
Aquest apunt pràctic, perquè
doncs,
sí.
Té tota la raó, ara que hi veig la forma, sí. Doncs mira... Molt útil, a més a més.
Postscriptum 2. He escollit un paper de mango de la meva col·lecció de material d'escriptori portat de Costa Rica, em sembla, perquè és de color verd. Verd d'esperança que el Bazar de les Sorpreses no s'acabi mai com les bones amistats.
Que bé.
Doncs,
quina alegria.
Quina carta més maca. Doncs recordem la Montserrat Grabulosa des de Manlleu.
Fixa't, color mango, no
sí.
Color verd poma.
És que verd poma
t'han
és un color
bastant
molt...
Sí, que té raó que és color mango. Sí. O sigui, quina meravella d'oients que tenim, de veritat.
Gràcies
a l'Arnau. Era oi des de...
L'Arnau des de Zúric.
Des de Clústers a Suïssa i la Montserrat Grabulosa des de Manlleu. I, evidentment, a la resta dels oients que seguiu enviant cartes tan precioses com aquestes al basar, a l'adreça de sempre, al basar de les sorpreses, Via Lliure, Avinguda Diagonal 477, planta número 15, Codi Postal 08036 de Barcelona i, com sempre, el compromís de llegir-les totes, encara que arribem tard, i respondre-les una per una. Bé, és el moment de dirigir-nos cap al Berlegui.
Avui he buscat un lloc que no haguem anat mai. A veure si el nen avui l'encerta, la bandereta.
A veure, bandereta. Sí. Ai, mira, aquesta no l'havíem fet.
Sí,
a veure,
efectivament.
Verd, blanc i vermell, amb un escut al mig, sí, que si no merro, és Centroamèrica, això deu ser Mèxic.
Correcte. Oh, nostre noi, molt bé.
Home, perdona, és molt reconeixible l'escut
de
Mèxic.
Sí, però, home, jo estaria 3 hores a intentar anar d'haver...
No, home, no.
Doncs sí, avui marxem cap al sud de Mèxic, en una zona arqueològica.
Com
és que no hem anat a Mèxic? Noi, no ho sé, perquè no deuen passar notícies rares, vull dir,
no,
saps
home,
que
no, hi ha molta
sempre
història,
són notícies
ja
una mica rares, sí, sí, i tant. Doncs anem a una zona arqueològica localitzada al municipi de San Pablo Villa de Midland, on des de fa més d'un segle s'hi està treballant per descobrir restes de presència humana que daten de fa uns 2.000 anys. I recentment, i sota una església, s'hi ha descobert fa poc un laberint de càmeres i passadissos secrets que podia donar moltes pistes sobre la civilització zapoteca, els hereus de la qual encara es troben a llocs com Guerrero, Puebla o Veracruz.
Oh, que bé.
De manera que estàs a punt per marxar
a
Mèxic?
Sí. San Pablo Villa de Mitla.
Això mateix.
És la localització?
Correcte. Som-hi.
Les ganes d'anar a Mèxic, no hi
sí,
he estat
no?
mai.
Jo tampoc.
Fosc, això, eh?
Sí, bueno, és que...
Ets aquí?
Ara. Ostres, sí que està fosc.
No cridis, que aquí... Què és això?
Aquesta és una església catòlica.
Ah, sí, ara ho veig.
Està oberta sempre.
Se m'havia d'acostumar els ulls a la...
Sí, venim del basar, tu, que escolta...
Si podríeu encendre un llum.
Doncs, ara aquí a Mèxic són 11:45 de la nit, però és una església que està oberta sempre. I és curiós, perquè, clar, estem parlant, diguem-ne, d'una antiga civilització de fa 2.000 anys. Què dius? Ostres, què fa una església aquí, no? Doncs, a veure, es parteix d'una idea bàsica, construir temples de diferents religions al llarg dels segles, en un mateix lloc, destruint el que hi ha hagut durant un temps, per posar-ne un altre, s'ha fet sempre, no? A casa nostra hi ha esglésies que s'han construït sobre antics temples pagans, o mesquites fins i tot, perquè al darrere hi ha una important càrrega simbòlica.
Sí, sí.
En el fons, deixa de ser la nova religió, per entendre'ns, s'imposa la vella, sovint, això sí, aprofitant les mateixes pedres, eh? El cas és que en aquesta església han trobat entre 5 i 8 metres sota terra.
Aquí sota?
Ah, això mateix, mira.
Aquí sota, eh?
On està aquesta mena, diguem-ne, d'escala,
sí,
així.
Sí.
Doncs aquí s'està excavant perquè hi ha una mena de laberint de càmeres i passadissos secrets que es creu que podien haver estat construïts pels antics zapoteques, en una mena de temple religiós conegut com Liova, que ve a ser una mena, amb el dialecte d'aquella època, un lloc de descans. S'han localitzat tombes, però també carrerons subterranis, cavernes i fins i tot un entramat que encara ara s'està estudiant.
Sí, aquesta estructura, no sé si és religiosa o no, aquesta mena de laberint, zapoteca, de quina època estem parlant?
Mira, els estudis diuen que l'antic temple va estar en ús fins a finals del segle XV.
Adéu-n'hi-do!
Sí,
o sigui, amb l'arribada, just abans de l'arribada dels espanyols.
Clar, evidentment, quan els asteques primer i els conqueridors espanyols després es van fer càrrec de la regió i van canviar la cultura imperant, diguem-ne, per la catòlica. De fet, hi ha un pare dominic, en Francisco de Burgos, que ja descriu aquest lloc l'any 1674, és a dir, fa més de 300 anys. Jo he trobat aquesta descoberta d'allò més interessant i especialment aquest concepte tan antic com la humanitat que exerceix una fascinació universal i que està carregat de significat. De manera que avui dedicarem un nou basar de les sorpreses, el que farà el número 349, a aquest clos amb caminals intrincats que fan difícil un cop dins trobar-ne la sortida. Avui, doncs, la lletra L. L de laberint.
M'encanten els laberints.
Que sí?
O sigui, m'encanten els laberints de l'actualitat, òbviament,
sí,
quan saps que pots sortir en qualsevol moment. Però m'imagino el terror,
sí,
però la fascinació, sí, que generen els laberints de l'antiguitat, eh?
És curiós, eh?, que un concepte en el fons tan bàsic, però com passats tants milers d'anys, diguem-ne, i a més està present, perquè apareix en totes les antigues civilitzacions. En els egipcis, per exemple, significava el camí que seguien els morts a través de l'inframont amb Isis com a guia i Osiris esperant per jutjar l'ànima. També trobem representacions als pobles celtes, a la cultura índia i tibetana, i especialment al cristianisme medieval, com a metàfora del viatge interior que cal fer, on ens poden confondre fàcilment, desviant-nos del camí i tornant a repetir uns errors abans de trobar la sortida, que pot ser, òbviament, la fe, la de Déu o la vida eterna.
És
no?
que no deixa de ser una gran metàfora, no?
És això.
Al llarg de la teva vida tens la sensació que a vegades passes pel mateix lloc sí. tres o quatre vegades, que penses, i torno a estar aquí una altra vegada? Sí. I ara cap on vaig? Perquè no avançarem així, no uh-huh. no anirem enlloc, no?
I a poder tenim una certa facilitat d'autoenganyar-nos i dir, bueno, és el que toca, però en el fons, si ens fóssim una mica conscients del temps que tenim i de les possibilitats que desaprofitem, seria tot plegat més inquietant, no? Tornant al tema del cristianisme, a la catedral de Chartres, per exemple, a prop de París, hi ha un fantàstic laberint a terra de la nau principal que està construït a principis del segle XIII. I podríem dir, diguem-ne, grans termes, que hi ha dos grans tipus de laberints. Aquells que tenen un únic camí, és a dir, que no ofereixen la possibilitat de triar i que només has de seguir el recorregut, i aquells que contínuament ofereixen diverses vies i bifurcacions amb vies mortes, i una o diverses possibilitats d'arribar al final. Si ho pensem una mica, són les dues maneres d'entendre la vida. La primera, evidentment, està marcada pel destí, mm-hmm. estem no pots... condicionats a seguir el camí, clar. No podem escapar-nos.
No pots escapar-te'n.
I la segona és una mica el lliure albir, però és un lliure albir així també una mica entre cometes, mm-hmm. perquè qui domina, per entendre'ns, és qui ha construït sí. en el laberint.
La percepció
ara.
Que pots triar el teu camí, triar la teva aventura, diguem-ne...
És falsa.
Però, a la vegada... sabent que està condicionada per la pròpia estructura del mm-hmm. laberint. No?
Mm-hmm. I de mostres, evidentment, i exemples, n'hi ha tan antics com la humanitat.
Clar, com ens deies abans, és un terme fascinant, el del laberint, i que es troba present a pràcticament totes les cultures, però entenc, per tant, que les grans civilitzacions, les antigues civilitzacions, n'hi ha referències molt, molt explícites als laberints.
De fet, és difícil capbussar-nos, diguem-ne, a veure quin és el laberint més antic, però el que s'ha descobert fins ara és que una de les representacions més antigues d'aquest fet el trobem en una tauleta de Pilos, a Grècia, que està datada als vols de l'any 1200 abans de Crist. Per tant, estem parlant de fa 3.200 anys i que té forma quadrada. A escala més gran, un dels indrets funeraris més famosos d'Irlanda, el de Newgrange, datat de fa 5.000 anys, conté també laberints. I per suposat també hem de mencionar el laberint del Fayum, la regió d'Egipte on es trobava un complex funerari, el del faraó Amenhemat III, als vols de l'any 1900 abans de Crist, on l'historiador Heròdot parla d'un gran laberint de càmeres, capelles i criptes ocultes que s'han perdut. Com també laberint que es diu que envoltava la mítica ciutat de Troia, un complex defensiu situat al seu exterior on qualsevol que entrés no podia trobar la sortida. I això ho sabem per restes d'inscripcions trobades posteriorment on amb certa imaginació, les coses com siguin, diguem que es pot deduir. Quan parlem, però, de laberints mítics, hem de parlar necessàriament del de Creta.
I aquí entenc que entra el gran mite del Minotaure.
Que és un mite que jo trobo fascinant, eh? Recordem Minotaure. És el monstre amb cos d'home i cap de brau tancat en un laberint. Però al darrere hi ha una història apassionant, que comença, clar, la gent diu, bueno, sí, un Minotaure, el laberint i Teseu. Però a veure, i com comença tot plegat? Què hi fa allà? Un mitjo d'aquestes característiques. Tot comença amb Posidó, recordem. Déu del mar, germà de Zeus, que va enviar un magnífic toro blanc al rei Minos de Creta, perquè el sacrifiqués en el seu honor. El rei va quedar tan enlluernat per la bellesa de l'animal que no ho va fer.
Ah.
I el va amagar.
Si va desobeir a Déu.
Correcte. I què passa quan desafies els seus, els déus? Doncs que quan Posidó va saber, va fer que la dona del rei, Persífae, s'enamorés de l'animal.
Ah.
I així va ser. Però per consumar el seu desig antinatural... Clar, que aquí hi ha una cosa sòrdida, eh? L'esposa...
Sempre acabem allà mateix, també, clar, per altra banda.
Sí. L'esposa va encarregar a un inventor, Dèdal, que construís una vaca de fusta on la reina es va amagar
ai.
I el toro la va muntar. Fruit d'aquests il·lícits amors va néixer un monstre amb cos d'home i cap de bou, el Minotaure, el que van tancar en un laberint i on cada any 7 nois i 7 noies verges hi eren duts com aliment del monstre. I així va ser fins que Teseu es va oferir per entrar al laberint, va matar Minotaure i gràcies al fil que li havia proporcionat la seva amant Ariadna, recordeu, fil, aranya, Ariadna, va poder sortir d'ell. La història és inesgotable i està molt present a la cultura clàssica europea i fins i tot a casa nostra, on tenim un laberint ben famós que inclou precisament una anomenada Gruta del Minotaure, que és el laberint d'Horta.
Un lloc preciós.
Oh, m'encanta.
Estupendo. Sí. Ja has estat, eh?
Sí, però ara fa bastants anys. No sé com està ara, perquè...
Clar, jo l'última vegada que vaig estar...
Jo recordo un cert aire decadent, eh?
Ara,
no ens enganyem, eh?
Ara.
I amb el tema de la sequera, la cosa sembla que ha de ser una mica tristolla, eh?
Clar, és que si depens de la, diguem-ne, de l'exuberància natural, hi ha moments que no funciona tan bé.
Sí, però no era un tema només d'exuberància, tots ho sabem, eh?
Sí,
era un tema
sí.
d'un cert oblit per part de les autoritats.
Total,
no ens enganyem,
totalment.
Eh? El laberint d'Horta, recordem, el barri del mateix nom de Barcelona, és un d'aquells llocs que, doncs això, malgrat el seu deteriorament, continua sent fascinant, i si vas algun dia amb poca gent, sembla que, doncs això, que et traslladis a una època, doncs, de festes amb mirinyacs, de perruques emblanquinades i d'enjugassats jocs amorosos. Es tracta d'un jardí històric de finals del segle XVIII, d'una família, la Desvalls, i del seu membre més distingit, Joan Antoni Desvalls, personatge il·lustrat de l'època, interessat per les ciències i les arts, amb coneixements de matemàtiques, ciències, física, història, economia, belles arts, que dominava el francès i l'italià i que es va voler construir la seva finca familiar en aquell lloc. Els jardins són obra de l'arquitecte italià Domenico Bagutti, inclou dos jardins, un neoclàssic del segle XVIII i un romàntic del segle XIX, però també hi ha escultures, un mirador, diversos estanys, cascades, fonts, un canal que recorre el recinte superior, un fals cementiri...
Fals cementiri,
un fals cementiri que és deliciós.
Uau.
Un antic jardí oriental que era molt de moda en aquella època, una gruta del Minotaure i un laberint, fet precisament amb xiprers retallats. Les obres de la finca, incloent el laberint, van començar el 1794 i en plena construcció, el 1798, un compositor alemany, Peter von Winter, va compondre una òpera amb una curiosa història al darrere, el laberint.
És bonica.
Eh que sí? I és l'òpera completament desconeguda, eh?
Sí, 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 sí.
Però per parlar de laberint hem de recordar primer una de les òperes més famoses i conegudes de tot el repertori, que és La flauta màgica de Mozart, que més o menys tothom li sona.
I és per aquella època.
És més... Bueno, una mica més. Aquesta, La flauta màgica, es va estrenar l'any 1791. Va tenir molt d'èxit i l'empresari que li havia encarregat a Mozart, que era Emanuele Schikaneder, que també n'havia escrit el llibret, va tenir la idea de fer una segona part, allò per continuar fent calaix.
Ah.
Correcte? Però què passava? Doncs que Mozart ja havia mort. Recordem que Mozart va morir l'any 1792.
Ah.
Eh? 92 o 91? Ara estic dubtant si va ser el 91. Crec que va ser el 1791, però
revisarem.
M'ho pots mirar?
Sí. De
manera que aquest empresari llibretista va escriure El laberint o La lluita contra els elements i li va encarregar música, doncs, que no hi havia Mozart, va encarregar un altre compositor que era Peter von Winter.
1791.
Ah, perfecte.
És a dir, el mateix any de l'estrena de La flauta màgica.
Sí, perquè jo sé que és una de les últimes obres. La nova òpera es va estrenar amb èxit a Viena el 1798.
Però era una segona part de
La flauta màgica. Sí, una mena de...
Un spin-off.
Sí, diguem-ho així, eh? Vull dir que, perquè, clar...
Una seqüela.
El Papageno ja s'ha casat amb la Papagena, la reina de la nit ja ha sigut derrotada, no? Vull dir que... el cas és que va ser representada arreu, juntament amb la primera part, o sigui, s'estrenaven les dues parts, eh?
Total, això, eh?
Però
m'encanta que el que hi bategui
sí.
és el que en realitat continua bategant avui, que sí. és intentar allargar,
allargar
la gallina
eh?
Dels ous d'or.
Això mateix. Però què passa? Que l'òpera va acabar sent oblidada i van haver de passar més de 100 anys fins que va ser recuperada. I encara que es posa molt poc en escena, té el seu què, la veritat. Ara aquí tenim un fragment rescatat del YouTube i això que escoltem la seva obertura, una versió representada a Salzburg l'any 2014. El que sí que havia sigut molt popular en el seu temps i que encara continua un cert poder de tracció és, doncs, una de dels grans al·licients divertits, però també claustrofòbics, d'un parc d'atraccions. Els laberints de miralls.
Ah.
<t 'ha>
M'agrada perquè són part d'atraccions de cadena, aquest.
Sí.
Ja ho estem sentint,
eh? Té un punt a tristoi, també, eh? Vull dir que no ens enganyem,
que ja està una miqueta, que se li nota, que li està caient la pintura de les parets, que ja veus que allò ja fa uns dies que no hi passa el manteniment.
Que els vidres i els miralls estan molt entelats, ja, moltes ditades,
però
vull
dir que... Jo tinc la percepció, Beurlegui, sobre això, eh? Aquest tipus de laberins de mirall, la seva època més esplendorosa ha passat, però va realment desaparèixer i de cop, no sé si per incidència del cinema o de les sèries, que de cop l'utilitzen com un element de terreny de joc, de thrillers, etc., li tornes a trobar la gràcia. O sigui, i és molt curiós de veure com, per exemple, les criatures, el primer cop que van davant d'un mirall d'aquests convexes i còncaus i tot això, o juguen al joc del laberint dels miralls, continuen fascinant-se. La nostra mirada ara ja és la d'un adult que bueno, ja no li sorprèn res i tot això. Però les criatures continuen sorprenent-se.
Però això és una mica el que passa una mica amb els cavallitos.
Sí,
no? Vull dir que ja sabem que, escolta, només donar voltes i molt deliciant tampoc no té. Però, noi, si d'alguna manera o altra pots recuperar aquell esperit de la infantesa, tu acabes passant bé, no? I recordem, aquests laberins de miralls han estat presents en fires i parcs d'atraccions des de fa molt de temps. Recordem, és aquell recinte tancat on es disposa un recorregut més o menys complicat, envoltat de grans miralls, a vegades de vidres, que permeten veure part del recorregut sense que s'hi pugui accedir, i on l'objectiu, evidentment, és sortir-ne. El reflex dels miralls distorsiona la percepció del visitant, que es pot sentir confós i desconcertat sempre quan hi hagin aquestes ditades, per entendre'ns, que fan que la sortida sigui molt més fàcil. No se sap com va començar això de fer-se popular els laberins de miralls, tot i que es pensa que podria ser doncs, a la segona meitat del segle XIX. Ara n'hi ha per tot el món, i és el que deies, és un element molt recurrent en cinema. En trobem a la pel·lícula Circo, de Charles Chaplin, a La dama de Xangai, d'Orson Welles, fins i tot a Misteriós assassinat a Manhattan, de Woody Allen, que era un homenatge també precisament a La dama de Xangai. I va, ja que estem en cinema, tres grans pel·lícules on hi surten laberints.
¿Vamos a encontrar el libro que buscamos?
Con tiempo. Oh, el Beato de Liébana. Esto, Atsu, es una obra maestra. Y esta es la versión comentada por Umberto de Bologna. ¿Cuántas salas más? ¿Cuántos libros más?
L'has tornat a veure últimament o no?
No, ara fa temps que la veig, però la repasso trossets, eh?
Sí, vull dir,
sí, és una pel·lícula que a mi em té absolutament fascinat, eh? Ja sé que poder, a nivell de cura històrica, poder hi ha alguna cosa que no acaba de quadrar, però jo la trobo brillantíssima. I com a adaptació cinematogràfica és un exemple d'adaptació de gran obra literària, que a més té dues lectures, no? La lectura més superficial, la detectivesca història del Sean Connery buscant a veure qui és el que ha causat tants mals amb aquesta remota abadia, però també aquesta profunda dissecció, bueno, potser no tan profunda, però molt lúcida del que és l'edat medieval, en què la por com a mecanisme de control, no? Vull dir que...
La pel·lícula és El nom de la Rosa.
Sí, diguem-ho clarament, sí.
Ara, quan feies la referència, va tenir una versió mítica en el món dels videojocs, que era L'abadia del crimen.
Una vegada vas comentar que era molt bona, no?
Era un videojoc que en el seu moment es va considerar una gran catedral, una gran arquitectura creada per al món dels videojocs. L'abadia del crimen, i era aquesta mateixa història, que cada matí et llevaves i hi havia un monjo que havia mort.
Ostres, no?
I havies de veure què havia passat.
Doncs una vegada ho vas parlar i a més és com un videojoc també de culte ja,
sí,
no?
Sí,
vull dir que s'acaba de convertir en tot un referent,
totalment.
Aquí recordem, la novel·la és la d'Umberto Eco, a portar del cinema l'any 86 per Jean-Jacques Zanon, i aquí escoltava la magnífica escena de la biblioteca secreta on hi va ara parar els nostres protagonistes, Guillem de Baskerville i Atzo de Melk, que acaben tancats, recordem que acaben tancats perquè és una situació laberíntica, i acabaran sortint de la mateixa manera amb el mateix recurs que Teseu al laberint de Creta, és a dir, amb un fil, que és el que el monjo Atzo, diguem-ne, deixa de la seva vestidura, no? Recordem que es pot trobar Filmin, Amazon i Netflix, entre d'altres.
Venem per la segona pel·lícula amb laberint.
Soy un fauno.
Oh.
Vuestro más humilde súbdito, Atila.
No.
Vos sois la princesa Moana, hija del rey de Bezmorra, el rey del subterráneo.
Mi padre era sastre.
No sois hija de hombre. La luz os engendró.
Va, això és una pel·lícula. que a mi em sembla una delícia, sí. No sé què tal el pas del temps ara, ja que ja té uns quants anys.
Jo la vaig anar al seu moment quan es va estrenar, però no l'he tornat a revisar, i em va agradar molt. Sobretot aquest contrast tan contradictori entre l'Espanya de l'any 44, sí. Recordem, el règim de Franco, els maquis, la repressió, la brutalitat policial, i aquest recorregut iniciàtic d'una nena en un fantàstic presidit precisament per un laberint i un fauna, no? És aquesta pel·lícula de Guillermo del Toro, estrenada l'any 2006, que per qui la vulgui recuperar o descobrir, la pot trobar a Amazon i Movistar.
I que, com en el seu dia ens va dir Sergi López, el director del Laberinto del Fauno, que era Guillermo del Toro, el va convidar a intentar competir per l'Òscar, sí. I li va fer mandra a Sergi López anar als Estats Units. ha fet tota la peripècia. Li va dir, vols guanyar un Òscar? I va dir, sí, home, i tant, pues te tienes que venir aquí durant uns mesos. Ui, no, que tengo un rodaje, tengo un teatro, tengo no sé cuántos, i va dir...
M'encanta el Sergi López. És que com a actor és extraordinari, però la persona que hi ha al darrere...
Brutal.
Troba un tio tan natural, tan espontani...
Meravellós. La pel·lícula i ell estan estupendos,
sí,
també.
Sí, sí, sí.
La podeu revisar a Amazon i a Movistar. Va, i tanquem amb el tercer dels laberints.
¿Cuál es cada una?
No podemos decírtelo.
¿Por qué no?
No lo sabemos.
¿Pero ellos sí?
Oh, pues se lo preguntaré a ellos.
No, no nos lo puedes preguntar a nosotros, solo a uno.
Es una de las reglas, y debo advertirte que uno de los dos siempre dice la verdad, pero el otro siempre miente. Es otra de las reglas. Él siempre miente.
No es cierto, yo digo la verdad.
¡Oh, qué mentira!
És brutal. Aquesta pel·lícula no l'he tornat a revisar. Recordo haver-ne vist fragments quan era petit, però tinc la imatge terrorífica des del meu punt de vista,
sí,
d'un David Bowie.
Efectivament.
Fent
insòlid,
de protagonista.
En un paper, diguem-ne, certament insòlid. Sí, és com una mena, diguem-ne, delícia, aquesta pel·lícula. És dintre del laberinto, la imaginativa pel·lícula de Jim Henson, ja sabeu, el dels Telenyecos, dirigida l'any 86, amb una joveníssima Jennifer Connelly. I sí, i en David Bowie, en la història d'una noia que es veu obligada a entrar en un laberint per recuperar el seu germà petit. En el seu moment va fracassar la taquilla, però ara és un film de culte extraordinari que es pot recuperar a Filmin.
Dentro del laberinto, si la voleu recuperar, a Filmin la trobareu. En fi, Beorlegui, quin gaudi passejar amb tu pel laberint sense perdre'ns. Fixa't que hem trobat la sortida.
Jo no tinc massa traça amb això, vull dir que sóc el...
Jo ara, últimament, que hi hem anat amb criatures, sempre hi ha aquell moment que les criatures diuen «Veus, no m'has fet cas!» I ens hem perdut. I dius, ai, Déu meu, si et fes
Mira,
cas.
Si em permets, jo soc una mica com el Marcus Brody d'Indiana Jones. Sí. Una vez hasta se perdió en su propio museo.
Ai, senyor. Bé, Beorlegui, com sempre, que vagi molt bé.
Gràcies, Bundó.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC 1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a rac1.cat.